Doncs des d'avui mateix, la restauració pot obrir ja fins a les 12 de la nit, des de les 6 del matí fins a les 12 de la nit, i a més, també, ho dic perquè, clar, darrerament ja ens hem acostumat que ja hem deixat de mirar les restriccions, encara n'hi havia i encara n'hi ha, les restriccions de reunions en grup de diferent bombolla pugen a 10 persones, i alguna altra cosa, els aforaments pugen un pelet, però les xifres milloren i molt. T'ho explico tot seguit a Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem setmana, dilluns 24 de maig, hores d'ara, per sobre dels 20 graus, acostant-nos als 21. Farem la repassada de la previsió meteorològica tot seguit amb l'Armando Álvarez, també la darrera hora informativa. Avui parlarem de la declaració de la renda. Ho farem des del Col·legi Oficial de Gestors Administratius Administradors de Catalunya i concretament amb el secretari de la demarcació de Lleida, amb el Lluís Quí. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. Amb tot això ens plantem a la una. A partir de la una, els bocins d'història amb el Joan Ramon González, i a partir de dos quarts, de dues, la nostra tertúlia d'esports, la radiografia, on ja saps que parlem de resultats de cap de setmana i de notícies del món dels esports. Ara sí, va, que marxem directes cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim a l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Bona
doncs hora. Fregant els 21 graus a la ciutat de Lleida, que, per cert, ahir, efectivament, va estar núvol tot el dia, però almenys a la ciutat de Lleida, que jo recordi, o no va caure ni una gota o pràcticament res.
Bueno, el dia d'ahir mereix un comentari.
Ah, a la ciutat, parlo a la ciutat de Lleida.
Sí, sí, a la ciutat de Lleida. Ahir la temperatura màxima diurna va ser de 15 graus.
Sí, sí, va
fer
fresca.
Però l'oficial serà de 16,6 perquè es va donar a les 2 de la matinada, encara que ningú la va viure,
vale.
O molt poca gent.
Imagina't.
Però 15 graus a finals de maig és molt poc freqüent. Només trobem un dia, el 22 de maig del 84, que van arribar a 11, encara va ser molt fresca, però va ploure tot el dia. Ahir, encara que sembla que no va ploure, és impressionant el comptat. 15 intervals de 3, 4, 5, 7 minuts que van caure gotes.
Imagina't.
Tot plegat, van a replegar 0,1.
Veus?
Però va haver, pues, de matinada un munt, clar, van ser de matinada, no? Vamos, pràcticament 10 abans de les 9 del matí, i la resta al centre del dia. Però 4 gotes, i deixava de ploure 4 gotes, i a tot arreu va ploure poquíssim, però tenint un litre a Soleràs, un litre a Pobla de Ciérboles, Alfarràs, una mica més al Pirineu, tot plegat poca cosa, però el fet de que estigués núvol, la dependència de la radiació solar és absoluta a les comarques de Lleida, i sempre ha passat que si tenim un dia núvol, encara que sigui el mes de maig o fins i tot de juny, la temperatura se desploma.
Ah.
I veritablement les previsions sí que van fallar, perquè havien previst que baixessin fins a 22, però no fins a 15 o 16, que ja va ser un ambient fresc, vull dir, gent que volia dinar al carrer, pues es pelava de fred, estan parats.
Sí, 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 no,
moltes, no.
Ahir va fer fresca.
Perquè totes les precipitacions van quedar al sud-est de la península, 60-70, o a les Illes Balears, entre 30 i 60 litres que han caigut, però aquesta pluja ha sigut caiguda moltes hores, con lo qual no ha fet gaires estralls o grans desperfectes, i cau durant moltes hores.
Uh-huh.
De moment, en el que portem del mes de maig, sí que hem de dir que estem per sota de la mitjana, un grau i pico, 1,2 per sota de la màxima, mig grau per sota de la mínima, i sobretot estem per sota en quant a la pluja. Només han caigut 11 litres, la mitjana és de 40. I en el que portem d'any, arrepleguem 125 litres. L'any passat portaven 283.
Imagina't.
I la mitjana és de 152, també estem per sota de la mitjana. Aquesta setmana, com es preveu, pues es preveu majoritàriament assolellada, tot i que sembla que divendres també tindrien un dia ennuvolat, però abans les temperatures avui pugen molt, clar, si ahir van baixar 15-16, avui està previst 27-26 al Segrià, 23-24 a la majoria de capitals de comarca, 19 a la Vall d'Aran, seria la més fresca. Demà tornen a baixar les temperatures 2-3-4 graus, allà a 24, però a Viella, que avui podrien arribar a 19-20, demà baixarien a 13, faria fresca tot el dia, amb possibles precipitacions, però també durant el domini del sol, tots aquests 3 dies fins divendres. diu dimecres tornen a pujar les temperatures, dijous podria ser un dia molt càlid, podríem fregar els 30 graus per tornar de ballar divendres amb aquest dia ennubolat.
Ja anirem veient. Quina setmana, però, Armando.
Però no, si fiquem la lupa, no vol dir que això... Sí que ha passat altres vegades, però si estem seguint hora a hora, dia a dia, doncs dient, i quan arribarà l'estabilitat total? Bueno, possiblement...
Aquesta setmana no. Aquesta setmana no.
No es veu un gran d'alta baixa aquesta setmana. Vale. No es veu ningú canvi sota, però amunt i avall, però vale. Sempre en tendència cap
amunt, evidentment. Evidentment. Bueno, escolta, que fins aquí la previsió del temps amb l'Armando Álvarez des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. Hem perdut just la comunicació ara al final, però vaja, que teníem tota la previsió ja sobre la taula.
Estàs informat.
Demà dimarts ja saps que surten les previsions a mig termini. Tornarem a veure com es presenta la resta de la setmana. Ara busquem la darrera hora informativa. Comencem parlant de successos. La Guàrdia Urbana va detenir ahir a la tarda dos joves com a presumptes autors de l'apunyalament hores abans d'un home a l'eix comercial de Lleida per robar-li. Van ser arrestats com a presumptes autors dels delictes de robatori amb violència i intimidació i lesions. Per la seva part, la víctima va ser evacuada en ambulància pel sistema d'emergències mèdiques, però les lesions, afortunadament, no eren greus. A final de la setmana passada, divendres concretament, desenes de vehicles van participar en una marxa lenta pels carrers de Lleida convocada per la UGT i Comissions Obreres per denunciar el desballestament de Correus. L'acció es va marcar en les mobilitzacions que els treballadors de Correus estan duent a terme arreu de l'Estat per rebutjar les mesures que està implementant l'empresa per debilitar-la al màxim i exigir a la direcció, amb el seu president Joan Manuel Serrano al capdavant, un model postal públic sostenible, eficaç, modern i eficient. Els participants es van concentrar davant de l'oficina de Correus a la Rambla de Ferran, des de on van començar la marxa que va recórrer diversos carrers de la ciutat de Lleida. I el Departament de Territori i Sostenibilitat millorarà el servei de transport públic per carretera a les Garrigues amb la posada en marxa de dos nous serveis. El primer serà la línia express.cat entre les Borges Blanques i Lleida. Entrarà en funcionament l'1 de setembre i augmentarà l'oferta d'aquest corredor, que passarà de les 23 expedicions actuals de dilluns a divendres, feiners, a 32, amb millors horaris en hora punta i al vespre per tornar. També es millorarà l'oferta en dissabtes i festius, i el departament està treballant per coordinar els horaris amb l'alta velocitat. El segon servei serà la posada en marxa d'un servei de transport a la demanda, click.cat, entre diferents poblacions i la capital garriguenca. I l'Associació Catalana de Comunitats de Regants rep amb satisfacció el nou Departament d'Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació, perquè per primera vegada hi ha en una mateixa conselleria la gestió de l'aigua, els regadius, el medi ambient, la biodiversitat, el sector agrari i l'alimentació, la qual cosa veuen com una possibilitat per una millor integració entre l'àmbit urbà i el rural. Segons els regants, des de sempre hi ha hagut un gran divorci entre aquestes dues realitats, amb competències repartides entre departaments amb visions oposades i interessos diferents. Posen com a exemple la recent creació de l'Agència de la Natura de Catalunya, que ha viscut polèmica per la falta de consens entre el territori i l'àmbit urbà. Per la seva part, Unió de Pagesos considera que la falta d'aigua més regular durant la campanya dels cereals d'hivern farà minvar lleugerament la collita, motiu pel qual no preveuen una gran campanya. Per la seva part, ja vam informar que les gelades d'aquesta primavera faran caure la producció de préssecs i nectarina un 11% en relació amb el 2020, que ja va ser un any marcat per una davallada productiva important. O sigui, que si ho mirem respecte a la mitjana dels darrers 5 anys, la davallada d'aquest any pot ser del 34%. Han començat les obres de remodelació de la Capella de la Pietat, que està situada al conjunt catedralici de la Seu d'Urgell. L'espai divulgarà les figures de l'escultor Jeroni Chancho i del músic Joan Brudieu a través d'elements interactius. I ara parlem de la campanya de la fruita, perquè els mediadors interculturals contractats pel Departament de Salut durant la campanya de la fruita de Lleida afirmen que la campanya d'enguany no té res a veure amb l'anterior i destaquen que les persones ateses estan més conscienciades sobre la Covid-19 i els seus efectes. També expliquen que els pacients se senten alleugerits quan descobreixen que poden tractar les qüestions sanitàries en el seu idioma i que això fa que siguin més receptius a l'hora de seguir les indicacions dels professionals. La gent ho entén i ho accepta més, ja que és com un ambient més calorós i familiar i veuen que els truco per ajudar i no per prohibir res, ho explicava la mediadora de l'Agència de Salut Pública, Zinab El Ginavi. I respecte a les xifres del coronavirus d'avui, dic que a nivell de vacunació hi ha tres comarques de Lleida que estan entre les 5 de Catalunya amb més percentatge de població vacunada contra la Covid-19. Si mirem la primera dosi, el Pallars Jussà està en la segona posició de tot Catalunya amb un 44,7%, l'Alta Ribagorça en quarta amb un 43,8% i les Garrigues en cinquena amb un 43,5%. El rànquing global l'encapçala la Terra Alta de Tarragona amb un 47,3%, per tant, no massa lluny de les xifres que tenim amb unes quantes comarques de Lleida. En el dia d'avui, Salut ens ha comunicat 7 nous positius en les darreres 24 hores. És dilluns i les xifres habitualment sempre són baixes, però vaja, que la xifra és molt baixa. 7 nous positius comprovats per prova PCR en les darreres 24 hores. Les dades ens diuen el següent, que al Pla de Lleida el risc de rebrot passa a ser de color taronja. Hem baixat del 100. Estem al 98 i la RT està a 0,79. Aquesta xifra, o sigui, baixar del 100, no l'aconseguíem des del 20 de juny del 2020. Des de llavors, o sigui, pràcticament 11 mesos, sempre havíem estat per sobre de 100 el risc de rebrot. A l'Alt Pirineu i Aran s'han quedat molt a prop, el risc de rebrot està a 113 punts i la RT 0,81. I a nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot està als 111 punts i la RT a 0,86.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Mira, quan arriba la primavera hi ha, entre d'altres coses, hi ha una cita que també tenim, que a vegades no ens fa massa gràcia, les coses com siguin, depèn de com t'hagi anat l'any, que és el tema de la declaració de la renda. La campanya d'aquest any va començar el 7 d'abril, o sigui, ja fa dies, 7 d'abril, i estaran fins al 30 de juny. Ja saps que és important fer-la ben feta, revisar-se-ho bé, mirar que totes les dades siguin correctes i posar-ho tot a la casella que toque. Què passa? Que al final, doncs, escolta, potser en sabem més o en sabem menys o no em vinguis amb històries, perquè això passa a moltes cases. Què hem de fer? Doncs recorre qui entén d'això i qui entén els gestors. Jo et dono una plana web, mira, gestors.cat, que és el Col·legi Oficial de Gestors de Catalunya, és fàcil, gestors.cat. És el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, que per cert a Lleida tenen delegació, que et pots posar en contacte amb ells al mail gestors.lleida@gestors.cat, és fàcil també, gestors.lleida@gestors.cat, que estan al telèfon 973-28-81-37, i estan a l'avinguda de Joana Raspall, número 6, al primer pis. Avui estem amb el secretari de la delegació del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya, amb el Lluís Qui. Lluís, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, és la cita, de cada primavera.
Sí,
que hi ha gent que quan els hi dius arruguen el nas, bueno, la declaració de la renda, però s'ha de fer.
Sí, tenim que complir les nostres obligacions fiscals, evidentment, per no tindre problemes posteriorment.
Recordeu que estem parlant de l'exercici d'any natural a l'anterior del que estem ara, és a dir, estem parlant de la declaració de la renda de l'any 2020.
Efectivament.
Tot l'any 2020.
Sí, correcte.
Lluís, ha estat un any estrany l'any 2020. Hi ha hagut novetats o no han tocat res?
A veure, de novetats en quant a una normativa, diguem, general, no ha hagut modificacions substancials, a la qual la normativa. El que sí que entra, i com a conseqüència de la pandèmia que hem sofert i que ara sembla que anem adelantant cap ja sortint d'aquest tema, clar, ens ha complicat, per exemple, les declaracions dels contribuents que han tingut que cobrar, bueno, que està a l'ERTO.
Clar, els ERTOs.
Sí, llavors també tenim les ajudes dels empresaris, dels autònoms que han cobrat, més que res per classificar, ben classificat aquest tema, i porta una casuística així una mica complexa, que si vols en detallem,
sí.
Perquè, claro, hi ha vingut els ERTOs, gent que els hi han pagat, després han tingut que de retornar quantitats degudament incorrectament cobrades, i bueno, és una miqueta complicat.
De totes maneres, anem a recordar que potser gent que anteriorment no necessitava fer la declaració, si han cobrat un ERTO aquest any, l'han de fer segur.
Sí, bueno, abans per poder tindre l'obligació de declarar, tenies que tindre, sempre que fos d'un sol pagador, tenies que tindre una quantitat superior a 22.000 euros. Mm. Quan se tractava que tenies dos pagadors, el límit baixava a 14.000 i el segon, a la qual nos trobem que una persona que ha estat en ERTE, resulta que, clar, si l'empresa n'ha cobrat, per dir alguna cosa, 16.000, i d'ERTO n'ha cobrat 4.000, no arriba a 22, però per la segona regla passa de 14.000 i el segon perceptor ha cobrat més de 1.500, a la qual li genera l'obligació de fer-la, i en molts casos també el que li surti a pagar.
Clar.
Per què? Perquè el servei d'empleo, el servei provincial del CEPE, no ha fet retencions a les quantitats que ha pagat a la gent.
Clar. Per tant, important, sobretot, és que l'esborrany, és que m'ho miro, no entenc res, o que, siguiente, acceptar a tot, no.
A més, una matització molt important, claro, com resulta de que les persones que han tingut que retornar quantitats indegudament cobrades, claro, hi ha gent que les han tornat a l'exercici 2021, llavors, claro, l'agència tributària ja va dir el primer moment que la gent que tenia ERTO que no corregués a fer la declaració de renta perquè podia haver modificacions, però, claro, si una persona li diu que li han pagat 4.000 i n'ha tingut que tornar a 2.000, sols li ha de declarar 2.000.
Clar.
Però, clar, aquesta informació l'ha que sàpiga.
Clar, evidentment. Per això recomanem que...
Exactament, sobretot, dues coses molt importants. Una, repassar bé el que han cobrat, comprovar les revisions de les dades fiscals i l'esborrany de la renta, i sobretot, el tema de les devolucions d'ERTO. O sigui, això sobretot, tenim-ho molt present.
Per això és recomanable que us aneu a veure la vostra gestora o el vostre gestor.
Sí, nosaltres, clar, tenim pràctica en aquest tema, sabem com trobar-ho, com buscar-ho, dintre de les nostres limitacions, perquè hi ha el que hi ha, però bueno, estem en això. A més, també incidint en això i aprofitant ja l'ocasió, també ens hi puc dir en aquesta contribuent que a mi ho ha de pagar per culpa de l'ERTO, que l'únic que l'agència tributària ha establert que el pagament se pot fer fraccionat en 6 mesos sense interessos, i el primer pagament és el dia 20 de juliol, però exclusivament la gent que han cobrat de l'ERTO, i evidentment ens resulta ingressar, clar.
Doncs recordeu la web, gestors.cat, les gestores i gestors de Catalunya.
Sí, allí trobaran la relació de tots els gestors administratius de Lleida i província. I, bueno,
jo, de veritat, si no us voleu complicar la vida, perquè és que, de veritat, quan no hi entens d'aquestes històries, tu comences a mirar aquelles fulles i, de veritat, que cada quadradet té un número i t'envien d'un quadre a l'altre, i quan ja portes una estona dius, jo aquí ja no sé què estic posant.
Sí, bueno, i a més, per obrir segons quines caselles, t'has que anar a l'inici, t'has que tornar cap enrere... Sí, bueno, és...
Els gestors et faran la vida fàcil, escolta. Els gestors et faran la vida fàcil.
Bueno, clar, sí, nosaltres intentarem solventar-li el seu problema i sempre en benefici legalment, evidentment, dels seus interessos per pagar-los, que realment sigui ajustat, no lo que...
El que és just, correcte.
Efectivament, això.
A gestors.cat estem parlant amb el Lluís Quí, que és el secretari de la delegació del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya a Lleida. Recordeu que tenim fins al 30 de juny. O sigui, no cal córrer, però,
no, però
ja hi som.
També una petita un petit avís. Si surt la declaració a ingressar per poder domiciliar bancàriament, el pla s'acaba el dia 25 de juny per poder domiciliar bancàriament. 5 dies abans,
Doncs escolta, en tornarem a parlar d'aquí uns dies d'aspectes de la declaració de la renda.
Pues aquí estem a la vostra disposició i agraïu-vos la vostra atenció envers d'això. I tal com tu bé dies, pues, bueno, recomanem de que dada la complexitat, pues, sí, acudiguem a un professional gestor.
I no ens esperem al darrer dia, que després tot es corre. Gràcies, Lluís.
Moltes gràcies a vosaltres. Vale, adéu.
Va, que fem una pausa ràpida i de seguida posem somriures a les cares de la gent.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro. De Belllloc, 973 560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Es el momento de estrenar y de canjear tu 21% de regalo en El Corte Inglés.
Tienes hasta el 26 de mayo.
Sí, sí. Aprovéchalo en tus compras de moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes, hogar y juguetes.
Hasta el 26 de mayo, canjea tu 21% de regalo en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda web y app.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja hem començat la setmana i ja saps que ens agrada que la comencis amb un bon somriure i per això, jo que no tinc massa gràcia, doncs no hi tinc res a fer, però qui sí que ho sap fer bé, ja saps qui és, el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
All right! Que bé que ho fa. Cada vegada t'hi trobes millor, eh? Ah, amb aquest paper.
Quan li puc trobar la cosa, hòstia, va, maravilla.
Sí, és que, clar, ara t'estic veient i tanqui els ulls i tot, eh?
Sí, m'emociono.
Ho viu.
Jo m'emociono. És quan agafo el cotxe i arribo i veig la seu vella, venint de bell lloc i això...
Si veus la seu vella i ja tens els pèls de punta, eh?
Jo m'emociono.
Bueno, ja estem a casa.
Sí, exacte.
Bueno, ara t'ho enviaré, perquè les altres setmanes, cada setmana dic que t'ho enviaré i no t'ho envio mai. Però jo crec que la primera vegada ho vaig enregistrar en vídeo i o ho vaig esborrar sense voler, perquè no he sigut capaç de tornar-ho a trobar. Però bueno. Bueno, Joel, escolta, tenim una nova setmana per davant, la darrera del mes de maig, eh? La darrera del mes de maig, que ràpid es diu.
Jo és que no ho entenc.
Va volant, això, eh?
És el que hem parlat mil vegades. No sé si els hi passa als nostres oients també o no, no? Però el mes, com que es fa molt curt, però bueno, a l'hora de cobrar, com que es fa molt llarg.
Ah, sí, sí, això tens raó. Això és veritat.
Es cobra el mes, però a la vegada és com...
Ostres, clar, saps quin és el problema? Que tu, quan mires el compte del banc, càrrecs, en veus tots els dies... Bueno, tots els dies, n'hi veus molts dies del mes. Però ingressos només n'hi ha un.
Clar.
És que clar, això ho hem de canviar, això. No pot ser. No pot ser. Hem de fer un change.org. Volem un cap de setmana de 3 dies i que ens paguin doncs una... no el mateix, o sigui, anava a dir que ens paguin cada setmana i diu, bueno, vale, perfecte, agafo el sou i el divideixo per setmanes. No, home, no. No, el mateix, no. Però dos vegades al mes.
El mateix amb una mica d'alegria. També.
Claro, claro, ja estaria bé. Això sí, vale, va, seguim somiant. Ara t'ho explicam històries, sí. Va. Clar, a veure...
Bueno, la setmana passada vam parlar d'excuses inversemblants de la policia.
Sí.
No? Doncs jo aquesta setmana he portat a l'altra cara, no? I el titular és 12 ladrones que robaron las cosas más absurdas.
Ah, està bé.
¿Vale? Llavors he pensat, dic, bueno, a veure què
surt d'aquí. Això,
pensant que seria un clickbait, però m'ha donat molta cosa. De fet, potser faré mig-mig, perquè si no potser fa molt llarg i faig 6 i 6. I
amb, ah, bueno, vale, vinga, va.
Com veiem. Per això. Però bueno, el cas és, el primer de tots és un pont.
Com un, vale? Pont?
Diu que el 2012 uns lladres de República Txeca van poder treure un pont d'unes 10 tonelades, vale? Diu, i 600 pies, jo no sé comptar amb peus, vull dir, no tinc idea, però diu, 10 tonelades de peso i 600 pies de vies de tren. Vale? Llavors, diu que això va passar quan un d'aquests va mentir, va falsificar documents, no? Per poder-se fer amb aquest ferro del pont.
Però...
Llavors, va enganyar tot el poble i llavors se van portar al pont. O sigui, va dir, firma'm aquí, sisplau, això, ràpid. I allí ficava, tinc dret a emportar-me aquest pont de ferro que...
Mare de Déu, però és que poca broma,
és molt fort, no?
Home, sí, sí, sí.
T'imagina't que ve algú, no?, de Tarragona, per dir algo.
Però, bueno, un moment. Pies? T'has dit 600 peus?
600 peus,
sí. I per què em diu que 600 peus són 0,18 quilòmetres?
Pues imagina't.
No, quilòmetres, no quilos.
Pues 180 metres.
Ah, espera.
Diu 10 tonelades de pes i 600 pies de vies de tren.
És que els peus també són... és una mesura de... De longitud, també, a part de
clar,
pes.
Clar, per això et dic... Pues, que
però és doncs, que aquests americans o aquests anglesos no sabien fer com Déu mane, metres...
No, a tocar els ous del rap.
Segons...
Clar, la cosa està... 600 pies, pues 1,8, o sigui, 180 metres...
Bueno, és igual, pes, que pesava bastant, vaja.
Però van robar aquí el pont de San Francisco.
Bueno, quasi. Ja, pues això, que per fer ratlla, allò on se'n va anar el xatarrer de torn i va dir...
Pobre,
venga, a quanto, va esto, el quilo, eh?
Jo ho trobo molt fort.
Bueno, la segona cosa
que van robar va ser gel, hielo.
Ah.
Diu, en el 2012 un ladrón intentó robar 5 toneladas de un glaciar ubicado en la Patagonia a bordo de una camioneta refrigerada alquilada.
Refrigerada, ¿eh?
Sí, diu, el sujeto intentó... Pero espera, porque el cara es más gracioso lo que tiene ahora. Diu, el sujeto intentó huir a escondidas... con el cargamento del Parque Nacional Bernardo O'Higgins. Y su plan era venderlo en pequeños cubos de diseñador en bares.
Ah, vale.
Sí.
Este helado... Ay, este helado. Este cubito es de un glaciar.
¿En qué moment una persona que robe 5 toneladas de gel pot huir a escondidas?
Sí, sí. Hostia, ¿qué lleva ahí en la camioneta? Nada. Agua, nada. Agua en estado sólido.
Todo bien. Hostia.
Venga, va, una altra.
L'altra cosa així surrealista que han robat també és Nutella.
Ah, oh, mira.
Diu que en 2017... Tampoc especifique molt. Diu, en 2017, en algun lugar de Alemanya, bueno, casi 5 toneladas...
Toneladas?
Fueron robadas directamente del remolque de un camión.
5.000 kilos.
Diu, el botín tenía un valor de 18.000 dólares y los responsables del crimen nunca fueron capturados.
Hombre, només cal que... A veure, si s'ho van quedar amb família, només cal que mirin qui va pujar de pes.
Exacte. Hosti, Déu-n'hi-do.
5.000 quilos, suposo que ho van anar venent per internet o què?
Sí, bueno, mira, no sé. Bueno, el cas...
El Wallapop. El Wallapop, tengo un lote de Nutella.
Tengo Nutella a precio de fàbrica.
Això, 5.000 quilos.
És molt cara. Jo també us he de dir que, això és molt cruel el que diré, però jo no menjo Nutella.
Jo tampoc.
Perquè el que fa és... encara fan servir oli de palma.
No, que ara ja hi ha el que va sense oli de palma i t'ho fiquen a l'etiqueta.
De Nutella no, eh?
De Nutella no? Pensa que sí.
De Nocilla. Però Nocilla sí.
Pensa que Nutella ja també ho havien fet.
No, encara continuen. Jo fins que no ho treguin no seguiré, no compraré això.
Ja, però... Bueno, venga, va.
Que el robin. Mira, que el robin d'allí ja... Bueno, l'altre és formatge. ¿Vale? Això va passar a Wisconsin, diu, a la dècada del 2010, diu, fueron robadas decenas de miles de libras de este alimento.
Decenas
llavors,
de diu, miles.
Sin embargo,
Decenas de miles de libras.
No, espera. Ara ve lo millor. Diu, sin embargo, diu, un camión se detuvo a reparar, ¿no? que portava, y portava 20.000 libras de queso. Que 20.000 libras, a ver, una lliura es... més d'un quilo, si no m'equivoco.
Jo ara no en tinc ni idea. Bueno, és igual, n'hi ha un munt.
Uns 20.000 quilos de formatge que es van portar, més de 20.000 quilos, que es van portar un senyor amb el seu
tremor. Espera, quantes lliures?
20.000.
Espera, que ara tinc aquí això. Són 9.071 quilos.
Pues mira, 9.071 quilos per la panxa d'aquest home.
De formatge.
Que va dir, diu, per si de cas. I l'última, ja acabo, perquè és que m'agrada dir també altres notícies, és una de les coses més rares que s'han robat, diu, és un cerebro humano.
Un cerebro?
Eh? Un cervell. Diu que això, un tal científic, un tal Thomas
Stoll,
se encargó de realizar la necropsia al cuerpo de Albert Einstein. Diu, él afirmó que necesitaba el cerebro del científico para realizarle algunos análisis e iniciar investigaciones.
Ah, però no qualsevol, no qualsevol cervell.
No, clar, llavors va agafar el cervell, diu, lo mantuvo en un frasco de vidrio dentro de una hielera durante varios años hasta que fue encontrado por su hijo, quien se lo entregó a las autoridades. O sigui, aquest home va tenir el cervell de l'Einstein durant uns mesos o durant uns anys a casa.
Bueno, congelat, era per si el podien reanimar.
Sí, exacte, per si de cas. Mira, guardo i ja veurem.
Claro, en l'any 3000, quan tinguem uns nanorobots que a través d'una sola cèl·lula puguin reconstruir tot, doncs ja està.
Pues quina mandra, tu, ja t'ho diré. No. Però bueno, aquesta notícia m'ha agradat molt, ja canviant d'això, ja la setmana que ve ja direm els altres.
Sí.
Canviant d'això m'ha agradat molt, diu, el titular és hombre pide dinero en las calles y rechaza oferta de trabajo porque, obro cometes, no le place.
Tanco. Ah, bueno.
Vale. No me place. No me place. O sea, lo siento mucho, pero no me place. Con aquella canción que digo, si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. ¿No? Digo que no le place y la voz va a decir que él no necesita diners para comer algo. Diu, ja. Pero buenísimo... O sigui, jo ho transcric igualment. Para comer algo carnal.
Carnal? Algo...
Diu, es que no he comido nada. Diu, yo solo quiero algo para comer tal. Llavors li va dir, le doy un trabajo. Diu, trabajar no me place.
No me place. Deme un bocadillo o un entrecot.
Que de fet hi ha un vídeo d'això a YouTube, no? I diu, el conductor le insistió que le convenía ir con él a trabajar en el terreno, pero el pedigüeño se negó. I llavors va dir que no, que o me dones quartos o no me dones feina.
Claro, no me tientes, hombre, no me toques los... Esto.
Exacte, no me place.
O sea, dame pasta. No, pues el siguiente, hombre.
Exacte, no me place, no. Bueno, dins de... mira, saps que cada vegada estic fent més miniseccions dins de l'espai, no?
Ah.
La secció del 324, la secció de les notícies locals, la secció del clickbait... Totes aquestes seccions, no? Però ara vull fer una secció que és tots els diners que es gasten els polítics amb coses que no necessitem.
Vale.
Llavors, una d'aquestes...
Espera, que en tens moltes?
Bueno, tinc moltes de què?
D'aquestes. N'hi ha un munt.
No, només diré una.
Avui. Ah, jo vale. Per això no ho he dit perquè ja és la darrera. A veure.
No, pues a coses que els polítics compren sense que ho necessitem i sense que ho demanem i els diaris s'aprofiten és, el titular és espàrrec o penis? Polèmica escultura per animar la gent a Alemanya. Llavors l'Ajuntament li demana a un artista que talli una fusta. Diu, l'artista sosté que ha recreat el vegetal, però els veïns de la zona no pensen el mateix. Clar, llavors aquest artista, el tal Marcus Scholz, diu, és un espàrrec. Diu, representa la fermesa i hauria d'animar la gent durant la crisi del coronavirus. Però és que en realitat no és un espàrrec, perquè és que t'ho juro que mirat així no és un espàrrec. O sigui,
és un membre masculí.
Exacte. Vale. A no ser que com a espàrrec diguin... pues sigui l'eufemisme, no?
Ja,
però, bueno, cas és que no... Bueno, pues uns altres diners més gastats que
sí,
no... Sí,
allò, venguin gastats. Vinga, va, anem per l'acudit.
Vinga, va, diu, anem per l'acudit. Diu que esto es un senyor que se va...
El de... Espera. El de la xupa no, eh? Ja quedarà
no,
això.
Quan no en tingui... Però fixa't una cosa, que jo els conto amb el mateix interès sempre.
Sí,
o sigui,
sí,
ho
sé.
Sempre.
No,
diu que esto es un hombre que va a la panadería, no? I diu, oiga, diu, perdón, diu, me da una barra de pan? Diu, baguette? Diu, bueno, diu, bastante. Diu, pero bajaba por ella o me hacía el bocadillo con dos libros.
Pues, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En una hora, a las 2, el presidente del gobierno viaja a Bruselas para participar en un Consejo Europeo extraordinario. La semana pasada, Pedro Sánchez puso la mirada en 2050, mientras los problemas de 2021 le acorralan. El problema de Ceuta y Melilla no está ni mucho menos cerrado. Y Marruecos está pendiente de lo que nuestro gobierno va a hacer con el líder del Frente Polisario. Se recupera del coronavirus en el hospital de Logroño, donde entró con identidad falsa. Si le dejan salir sin más, Marruecos ya ha advertido de que tendrá consecuencias. Esto en el pulso abierto por el país vecino. En las cuestiones estrictamente de España, está el pulso de los separatistas catalanes. Son los que mantienen a Sánchez en Moncloa y los que siguen también al frente de la Generalitat. En esta ocasión... bajo la presidencia del republicano Pere Aragonès. Hoy COPE te está contando que el gobierno tiene ya listo atender a una de sus pretensiones, los indultos a Junqueras, a los Jordis y compañía. ¿Qué ha dicho hoy el ministro de Justicia? Pues no niega nada.
Creo que son instrumentos que están previstos en la ley, curiosamente en una ley desde 1870, y por tanto hay que verlos con naturalidad, sea favorable, desfavorable, parcial o total. No hay que asustarse de los instrumentos que vienen previstos normativamente.
Den por hechos esos indultos a los condenados por el intento de golpe separatista en Cataluña. Te cuento también que un crucero está hoy en la bahía de Palma, donde siguen sin poder atracar cruceros en el puerto. El último lo hizo hace más de un año, antes de la pandemia. Pero hoy ha llegado uno, con varias personas contagiadas, que según ha podido saber COPE Mallorca, van a ser hospitalizadas en Palma. Cristina Requena.
El crucero de la compañía Royal Caribbean ha fondeado a primera hora de esta mañana en la bahía de Palma tras dar aviso de 5 casos de COVID. Sanidad Exterior se hará cargo del desembarco y de la atención sanitaria de estas personas que son miembros de la tripulación y que han dado positivo en un test pero que están asintomáticos. El último puerto en el que atracaron fue en el de Civitavecchia en Italia y se dirige a Miami. Hay ambulancias esperando el desembarco en el puerto y los positivos pasarán la cuarentena en una clínica privada de Palma. La compañía, según el protocolo, debe hacer ahora una encuesta epidemiológica y continuar el viaje cuando desembarquen. Hay 1.405 tripulantes y solo 46 pasajeros a bordo.
Los agricultores de Levante reabren la guerra del agua. Hoy protestan en Madrid ante la intención del gobierno de rebajar los volúmenes del trasvase Tajo Segura. Anuncian que se van a encarecer los productos de la huerta murciana y almeriense. Junto a los agricultores levantinos, en esta protesta en Madrid está Marta Ruiz.
Decenas de agricultores y regantes de Murcia, Alicante y Almería están concentrados frente al Ministerio de Transición Ecológica. Quieren que el Gobierno les escuche, que dé marcha atrás en su intención de reducir los caudales del trasvase Tajo Segura en un 40%. Será la puntilla en tiempos de crisis para un sector que aporta 3.000 millones de euros al Producto Interior Bruto Nacional. Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura.
Puede ser el fin de la agricultura en el Levante. Sí, puede ser el fin al 44% de las frutas y hortalizas que se producen en este país y que van a parar también a Europa y alimentando Europa? Pues muy posiblemente.
Este cambio podría poner en riesgo hasta 100.000 puestos de trabajo. Los agricultores y regantes se quejan de que el gobierno no les escuche.
Hemos contado en directo en Herrera en COPE, Luis Enrique no convoca a Sergio Ramos para la Eurocopa, José Luis Corrochano.
Es la gran noticia de la lista de 24 jugadores de Luis Enrique para la competición. Vamos a recordar los convocados y las explicaciones del seleccionador Ciudad del Fútbol de La Roza, Miguel Ángel Díaz.
Son 24 futbolistas, el gran ausente, el capitán Sergio Ramos, que acumula 180 partidos. Las principales novedades: llama a Laporte del Manchester City, a Pablo Sarabia del Paris Saint-Germain y a César Azpilicueta, el capitán del Chelsea. Se queda afuera por decisión técnica también Jesús Navas y por lesión Carvajal, Sergi Roberto, Canales y Mikel Merino. Además, Íñigo Martínez, el futbolista del Athletic, ha anunciado en un comunicado que no se encuentra ni física ni mentalmente bien, sufre ansiedad y tampoco forma parte de la lista. 17 clubes representados, el que más aporta al Manchester City, el capitán será Sergio Busquets, y Luis Enrique daba estas explicaciones acerca de la decisión de la ausencia de Sergio Ramos, con el que habló anoche.
Porque no ha podido competir a lo largo de esta temporada, especialmente desde enero. No solo no ha podido competir, sino yo creo que no ha podido ni entrenar con el grupo. Tuve la oportunidad de comunicárselo ayer por la noche y de mantener una conversación telefónica con él. Difícil y duro, lo entiendo, pero veo claramente que es una decisión complicada, pero que busco siempre el beneficio del equipo, el beneficio de lo que considero mejor para el grupo.
La concentración comenzará el próximo lunes, 31 de mayo. España jugará dos amistosos antes de jugar la fase final de la Eurocopa.
Esos partidos serán contra los de la fase final, contra Suecia, Polonia y Eslovaquia, días 14, 19 y 23 de junio en la Cartuja.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un matrimonio que ha cumplido 60 años de compromiso al servicio de la evangelización con la música como gran instrumento.
Vicente Morales y Rosa Escala, los iniciadores del grupo de música Brotes de Olivo, han recibido el homenaje de la diócesis de Huelva al cumplir 60 años de matrimonio. Hace 50 formaron con sus hijos el grupo Brotes de Olivo, con centenares de conciertos, 27 discos y multitud de colaboraciones musicales con otros artistas y muchos kilómetros recorridos anunciando la palabra de Dios. Una década después del nacimiento de Brotes de Olivo, surgió en la propia diócesis de Huelva la comunidad Pueblo de Dios, un espacio eclesiástico que ha acogido a todo el que llegaba intentando cada día conectar su vida con el vivir de Cristo. Vamos a contar esta historia de fidelidad, comunión y misión al inicio del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soc el Ricard Álvarez, estàs en companyia del migdia de COPE Lleida, pràcticament 7 minuts per sobre de la una i arribant pràcticament també els 22 graus a la ciutat de Lleida. Comencem aquesta programació local que ens durà fins a les 2 de la tarda. De totes maneres, ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada a la darrera hora informativa i parlarem dels bocins d'història amb el Joan Ramon González, ja saps, de l'actualitat i de la història, però sempre que tingui una mínima, ni que sigui una mínima relació amb la província de Lleida. I a partir de 2:45, a la radiografia, a la nostra tertúlia d'esports, doncs parlem de resultats del cap de setmana i de totes les notícies del món dels esports. Ara sí, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals ennuvolats al cel, més abundants a la Vall d'Aran, on no es descarten algunes precipitacions febles i disperses. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més altes, sobretot a les comarques del sud, amb unes màximes previstes en general que estaran al voltant dels 27 graus a Lleida capital, dels 26 a Balaguer, també dels 26 a Tàrrega, dels 23 a la Seu d'Urgell i dels 18 a Viella. i si ens referim al vent, seguirà bufant de la component oest de fluja moderat. Si mirem ara, demà dimarts esperem una jornada predominada pels intervals ennuvolats al cel. Per últim, les temperatures diurnes demà baixaran menys al Pirineu, amb unes màximes previstes que rondaran els 25 graus a Lleida, capital de Balaguer, els 22 a Tàrrega, els 22 també a la Seu d'Urgell i els 17 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Hores d'ara, el vent que bufa aproximadament a uns 20 km per hora, fins i tot hi ha hagut una ratxa que ha arribat als 35 km per hora. Marxem directes cap a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I comencem parlant de successos, i és que la Guàrdia Urbana va detenir ahir a la tarda dos joves com a presumptes autors de l'apunyalament hores abans d'un home a l'eix comercial de Lleida per robar-li. Van ser arrestats com a presumptes autors dels delictes de robatori amb violència i intimidació i lesions. Per la seva part, la víctima va ser evacuada en ambulància pel sistema d'emergències mèdiques, però les lesions no eren greus. Els fets, al contrari del que puguis pensar, van tenir lloc al voltant de 2:15 del migdia, a l'alçada del número 4, el carrer Cardenal Remolins, en ple eix comercial, al migdia. Tot això ho podem sumar al, per exemple, divendres a la nit una parella va ser acusada d'atracar a punta de navalla tres ciutadans a la capital del Segrià. Els assalts es van produir durant la tarda al barri Antic, al Prat de la Riba i al Fred Perenya. Dissabte també van arrestar una dona acusada de robar la recaptació a uns paradistes del mercat del barri Nord de Lleida. Durant la festa major van arrestar tres joves d'entre 19 i 22 anys acusats d'apunyalar i agredir un noi de 21 per robar-li al carrer Jaume II al barri de Capon. Tot això a Lleida en les darreres dues setmanes, el que posa de manifest que potser s'ha baixat la guàrdia en quant a vigilància i seguretat a la ciutat de Lleida, o no, o és casualitat. Però vaja, rebem missatges per part de la ciutadania que t'expressen aquesta sensació d'inseguretat a la ciutat de Lleida, i després els successos doncs et donen la raó. Veurem si això és aïllat o no és aïllat. Sense deixar de banda la Guàrdia Urbana, dic que el nou dispositiu lector de matrícules que han incorporat en un dels seus vehicles, ja saps que et vam explicar que hi ha un vehicle que a la part del sostre hi han posat unes càmeres que el que fan és detectar els cotxes mal aparcats, automàticament escanegen les matrícules i automàticament queden sancionats. Doncs entre el 13 i el 19 de maig, i només en una hora de funcionament diària, van detectar 135 vehicles que estaven cometent una infracció de trànsit, segons l'Ordenança Municipal de Circulació. En concret, 76 estaven estacionats en doble fila, 12 en voreres o zones de vianants, 29 en llocs prohibits per senyal de trànsit i 18 en altres zones no permeses. La majoria d'infraccions es van detectar als carrers Segrià i Cristòfol de Boleda i a les avingudes Prat de la Riba i Rovira Roure. De moment, l'Ajuntament de Lleida enviarà cartes d'advertiment als infractors i a partir del 7 de juny ja preveu començar a sancionar. Això només durant 5 dies i una hora al dia. Perquè això és ràpid, passa el vehicle i ho fa automàticament. Les càmeres detecten, escanegen la matrícula i automàticament es genera la multa. No és com fins ara, que la gent ha de parar, traure el bloc, escriure i fer la denúncia. Per tant, ull amb el tema de dels estacionaments amb doble fila, amb guals, damunt d'un pas de vianants, etc, etc. Ull amb tot això, fins i tot a zones de minusvàlids, perquè les matrícules que escanegen saben si aquell vehicle no li fa falta a la càmera mirar si el vidre té l'enganxina o no. Amb la matrícula sap si aquell cotxe té dret a estar allí o no. Per tant, ull, a partir del 7 de juny que ja sancionaran. Canviem de tema, perquè Unió de Pagesos no preveu una gran campanya del cereal per la falta de pluges i els problemes amb la fauna salvatge. A les portes de la collita, el sindicat diu que la millora dels preus és enganyosa, ja que els costos també han pujat, i recordem que divendres passat ja es va preveure una producció de préssec i nectarina un 34% inferior a la mitjana dels darrers 5 anys per les gelades, un 11% inferior respecte a la de l'any passat, que ja va ser una temporada dolenta. A la zona de Lleida, una de les mediadores interculturals de salut diu que quan parlo en àrab la gent ho entén i veu que la volem ajudar. Els professionals afirmen que enguany les persones ateses estan més conscienciades sobre la Covid-19. I a nivell de vacunació tenim 3 de les 5 comarques amb més índex de població vacunada a la província de Lleida. Són el Pallars Jussà, que està en segona posició amb un 44,7%, l'Alta Ribagorça en quarta amb un 43,8% i les Garrigues en cinquena amb un 43,5%. El rànquing global de Catalunya l'encapçala la Terra Alta, Tarragona, amb un 47,3%. I en les darreres 24 hores a la província de Lleida s'han detectat només 7 casos positius en prova PCR. Agafem-ho amb pinces perquè és dilluns i sabeu que els dilluns els resultats són enganyosos i normalment són molt més baixos del normal. Ara, una xifra com aquesta feia moltes setmanes, per no dir mesos, que no l'assolíem. Tot això ha fet possible que, seguint la tendència de tota la setmana, avui puguem dir que al Pla de Lleida el risc de rebrot està per sota dels 100 punts. Per tant, ja no és vermell, ja és taronja, estem a 98. La RT està a 0,79, a l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot està a 113 punts, la RT a 0,81, i a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot està als 111 punts i la RT ha baixat al 0,86. Fem una pausa i parlem dels bocins d'història.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que ens acostarem a 2:15, és dilluns, i ja saps que això vol dir que està amb nosaltres el Joan Ramon González per parlar dels bocins d'història. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Sembla que ja, com tothom, ja tenim la primavera a tope, amb caloreta quasi d'estiu ja, no?
Sí, sí. I això que aquest cap de setmana ha estat una mica rarot, però és igual, és igual. Encara que aquesta setmana, com ens va dir l'Armando Álvarez, estem un grau per sota de la mitjana, és igual, és la mitjana de temperatura del mes de maig.
Exacte.
Per tant,
jo penso exactament que aquest un grau és important a nivell climàtic, però a nivell d'una persona...
No, de percepció no, eh? No.
Sense cap dubte.
En fi, Joan Ramon González, escolta, la setmana passada vam acabar uns deures que teníem atrasats,
sí.
I avui anem a rematar un tema que vam començar a parlar a principi del mes de maig.
Correcte.
Clar, a més és que clar, el segon dimarts de maig va caure amb 11 de maig, va ser festiu, i llavors ja vam anar saltant.
Exacte.
Però vam començar, o ens vam quedar amb el tema de la Guerra del Francès.
Sí.
I del paper de Lleida.
Correcte, que és més coneguda a nivell de tot l'Estat com la Guerra de la Independència, aquí a Catalunya... pot ser inclús perquè no se confongui d'independències, s'ha dit últimament, sí, que és la Guerra del Francès, tot i que malauradament hi ha hagut moltes guerres del francès, és a dir, que no és l'única guerra del francès, però potser va ser, tot i que sembla que no, la més colpidora des del punt de vista de destrosses, de mortandat, i a nivell de fora de Catalunya recordem Goya, que va retractar precisament amb aquells gravats meravellosos que es titulen Los desastres de la guerra, i que ja demostra que les guerres, siguin quan siguin, són una autèntica bestiesa, mai millor dit, i que, bueno, això ho estem veient, ho hem vist ara mateix a Síria, i el que ha passat ara, que això ha estat curta, però el que ha passat a Gaza, vull dir, qualsevol guerra, per molt que a vegades tingui aquestes aureoles de tipus èpic que pot haver al voltant, sempre hi ha víctimes, i del que li toca, i evidentment, pues, a vegades és molt cruel, no? He dit això, evidentment, ho van començar a dir perquè, si recordaran els oients, el mes de maig va coincidir precisament el dia 3 de maig, que és quan teníem programa, el dia de la reflexió de les eleccions a Madrid, perquè el dia 2 era el dia de la Comunitat de Madrid i les eleccions eren el dia 4 i el dia 3 havien passat la festa de la comunitat a caure en diumenge. I com llavors estava molt a l'ordre del dia, les eleccions de Madrid ja ens hem oblidat perquè han quedat molt lluny.
Sí, passa ràpid tot.
Exactament. Les catalanes ja ens hem oblidat, tot i que ara ja tenim govern, per sort, i per tant ja s'ha tornat a refrescar una mica. I van començar a parlar del tema perquè em semblava que, clar, es queia molt bé, perquè estaven parlant molt de Madrid. I recordaran molt breument els oients que la guerra del francès aquí a Espanya va començar, curiosament, l'expansió que va fer Napoleó a partir de quan arriba a ser el cap de França i després emperador, i que en aquesta expansió que fa, els dos grans enemics que té són, per la banda de l'Orient, tota la part de Prússia i d'Àustria, dels països, i també Rússia, i per l'altra banda, per la banda occidental, Anglaterra. La seva expansió pel continent va ser brutal, perquè pràcticament va arribar a ocupar tota Europa occidental, tot el que és actualment la Unió Europea, i va quedar tallat una mica per aquesta expansió que va intentar fer cap a Rússia, que finalment hi va sortir malament. És molt curiós que en el procés de l'abans de la guerra de Napoleó és molt semblant al que va fer Hitler quasi 200 anys després, és a dir, pràcticament va arribar també a conquerir tota Europa i va fracassar l'intent de conquerir Rússia. Napoleó se va tensar més perquè va arribar pràcticament a les portes de Moscou, mentre que Hitler se va quedar més lluny en aquest sentit. I per l'altre costat, Hitler també va intentar conquerir Anglaterra, que és la que li va aguantar el tipo fins que va entrar en la guerra ja els americans i tot això ja va canviar. I Napoleó també, el seu desig era conquerir Anglaterra. Anglaterra sempre ha tingut la sort de ser una illa, i això li ha fet que aquest fossat natural, que és el canal de la Mànega, pues és que si no dominaves la marina, dominaves en l'època de Hitler els avions, pues lo tenies complicat, perquè per molt que tinguessis un bon exèrcit, no podies passar, pues no podies fer. I Napoleó li va passar el mateix. Tenia un exèrcit que probablement, si haguessin lluitat a camp obert, hauria guanyat a l'exèrcit anglès, però això no ho va aconseguir perquè no va poder... Sí que l'exèrcit anglès tenia part aquí també a Europa i van lluitar, però Anglaterra va quedar salvada. Napoleó és curiós que va fer molts plans d'invasió, inclús hi havia algun de divertit com invadir ja a Anglaterra en globus, és a dir, globus aerostàtics, que llavors ja existien, i poder passar el canal de la Mànega. De tot això l'estic dient perquè el gran aliat que tenia Anglaterra, que sempre l'ha tingut en el continent, era Portugal. Portugal sempre... quan se va independitzar d'Espanya durant la Guerra dels Segadors, per estar diríem protegida de les expansions espanyoles i dels aliats d'Espanya, que llavors era França, va buscar l'altre aliat natural, i a més com estava l'Atlàntic era Anglaterra, i Anglaterra li anava bé perquè era com una mena de cap de pont que tenia en Europa. Llavors Napoleó diu, no puc conquerir Anglaterra, doncs anem a conquerir Portugal. Això és fàcil, el raonament des d'un punt de vista estratègic i militar doncs té el seu sentit. Però, clar, per conquerir Portugal tampoc no ho faria per mar ni per l'aire, sinó que ho feia per terra.
Ah, això no anava a dir, perquè clar, si ve pel mar, vale, doncs ve pel mar i agafa Portugal, però si no, de passar per aquí.
Correcte. Perquè sí, la flota que tenia Napoleó era important, però s'havia aliat a una d'Espanya, però a Trafalgar va ser destruïda precisament per la flota anglesa, en la qual la força, així com tornar a fer el paral·lelisme, la Segona Guerra Mundial, la RAF, és a dir, l'aviació, va aconseguir derrotar la Luftwaffe i va impedir que els alemanys entressin a Anglaterra, Nelson, a la batalla de Trafalgar, va derrotar a l'armada franco-espanyola i va impedir també a Trafalgar, que a més està al sud de Portugal, de Cádiz, no? Però està allà al sud de tot, que poguessin dominar el mar. Per tant, l'única opció que tenia Napoleó era amb el seu exèrcit passar per Espanya. Clar, passar per Espanya implicava, evidentment, com a mínim d'una manera formal, fer una mena de pacte, fer una mena de tracte, perquè evidentment era un territori que no era seu i no el podia conquerir. Llavors aquí es va produir un fet que no deixa de ser esperpèntic, perquè és el moment en què el rei que llavors hi havia, Carles IV, que tenia com a autèntic home de confiança en Godoy, en principi havia estat aliat de França, però això no agradava als espanyols, hi va haver tot un motín, el d'Aranjuez, que va acabar amb la destitució de Godoy, i Carles IV, al trobar-se que havia perdut la confiança, va abdicar en el seu fill Ferran VII. Llavors Napoleó, al veure tot aquest embolic, se va aprofitar, i llavors va agafar tota la família real, la va portar a Bayona, el que seria el límit del País Basc francès, i allí va situar tota la família espanyola real, va portar també a Ferran VII i va obligar llavors a Ferran VII a que abdiqués en el seu germà, el Josep Napoleó, el famós Pepe Botella, com és conegut per tots, no? Això va ser llavors, com es veu, una mena d'autèntic canvi de cromos, una autèntica pressió, de dir, i els reis, tant Carles IV com Ferran VII, evidentment no va estar ni molt menys a l'altura de les circumstàncies, sinó que per salvar, mai millor dit, els pocs privilegis que podien tenir, Carles IV va abdicar amb Ferran VII, Ferran VII va abdicar en Pepe Botella, o en el germà de Napoleó, amb la qual tot això feia que, mentre anaven abdicant, anaven entrant exèrcits a dintre d'Espanya, no amb la idea de conquerir Espanya, sinó d'arribar fins a Portugal. Aquesta era l'excusa. Però, en lloc d'anar de pas, ja que estaven en Espanya, doncs anaven situant estratègicament en diferents llocs, en diferents exèrcits, i llavors va ser una invasió, entre cometes, dissimulada, no?
Podríem dir, no?
Exactament. Llavors, clar, la gent d'aquí, sobretot de carrer, doncs deien que això no funcionava i que això no anava bé. I no deixa de ser curiós que, en part, la gent més il·lustrada, que potser eren els que veien que, tot i que era un abús, el fet que vinguessin doncs, els francesos en aquest sentit, però portaven les idees revolucionàries de la Revolució Francesa, valgui la redundància, que implicava un canvi radical en el concepte polític i de la relació de l'home amb el poder. Això dels ciutadans, la llibertat, la igualtat, la fraternitat, això sí que va ser el bo que va tenir Napoleó, que va divulgar per tot l'imperi que va arribar a ser, no? Però és curiós que, per exemple, aquí a Espanya, doncs, l'antigalicisme, l'odi que havia contra els francesos per les guerres que havia hagut, va ser superior, i sapiguem que havien pràcticament segrestat els seus reis, aquí se van dir, encara que siguin dolents, però són nostres, i nosaltres tenim dret. Amb la qual se va produir aquell 2 de maig aquella revolta en Madrid per defensar el que llavors es va dir, doncs, la independència de la pàtria contra els invasors francesos, i això va provocar l'inici d'aquesta guerra del francès, la qual va fer que durés des de 1808 fins a 1814, és a dir, que va durar 6 anys, va haver exèrcits espanyols, exèrcits francesos, anglesos que van vindre aquí a lluitar en Espanya, i bé, la cosa va estar, entre cometes, ben entretinguda amb un fenomen que va aparèixer llavors, com va ser el dels guerrillers. Què va passar a Catalunya? I per això entrem en Lleida. Doncs Catalunya, evidentment, a l'estat prop de França, no cal dir-ho, que de seguida també va passar un exèrcit francès, que de seguida va passar per Girona i a Barcelona, i quan se va produir aquest fet a Madrid, com no hi havia poder formal perquè els reis havien abdicat, els que quedaven més o menys no acceptaven l'autoritat francesa, i es va començar a constituir, curiosament, dintre d'aquestes sides de la Revolució Francesa, el que es deien les juntes provincials, és a dir, les juntes de defensa, és a dir, que les èlits locals de cada lloc se proclamaven com una mena de en plan assembleari i se constituïen les autoritats formals. En aquest sentit, és curiós que aquesta Junta de Defensa, la primera que es fa a Catalunya, es va fer a Lleida. I per tant, en aquest sentit, pues, penso que és interessant de recordar-lo. A mitjans de maig, Lleida és la primera que fa una Junta de Defensa, en la qual s'agafen diferents persones de lo que és la part de l'elit. Hi havia, doncs, capellans, hi havia la gent benestant de Lleida, i també tres persones de un sabater, en fi, perquè era una mica bé, i un altre comerciant. I qui havia de presidir aquestes juntes? Amb això, des d'aquí a Espanya, sempre el clericalisme era molt fort. Sabia que la Revolució Francesa, entre altres coses, portava també un anticlericalisme, una negació de lo que havia estat la religió, i per tant posen sempre en primera línia a l'Església, i el que va presidir aquesta junta va ser el bisbe Torres, quan tenim dedicat precisament aquí el carrer que està aquí a passada l'Avinguda de Catalunya, ha passat els estudis de la Copa, el carrer bisbe Torres, sí. I un homenatge a aquest bisbe, que a part d'això també va fer altres tasques pastorals. Aquesta Junta de Defensa de Lleida és curiós perquè va organitzar de seguida tot un exèrcit amb el somatent que llavors hi havia aquí, podríem dir, amb la gent d'aquí, per intentar impedir que els francesos, l'exèrcit francès que havia a Barcelona, anés cap a Saragossa i cap a Madrid. I va dirigir aquests soldats al Bruc. En el Bruc hi havia hagut un intent de passada d'aquests francesos amb la famosa història de la batalla del Bruc, aquella del Timbaler, que és més llegenda que una altra cosa, però sembla que sí que els francesos aquells que anaven una mica despistats van sentir en el ressò de les muntanyes de Montserrat entre que s'havia el tambor... Que
I davant el dubte...
Van girar cua...
No prenguem mal. Sí,
alguns diuen que més que el tambor eren les campanes dels pobles del voltant. El cas és que es van acollonir, diguem-ho així, permetem-me la paraula.
Sí, és aquesta.
I van fer marxar enrere, no? Llavors, veient que allò havia estat un punt important, la Junta de Defensa de Lleida envia tot un exèrcit al Bruc i es produeix una segona batalla. Aquesta batalla va ser més important, ja no va ser tan, diríem així, entre cometes, entretinguda com la primera, però van aconseguir, no ha sortit massa en els anals, però va ser la primera victòria en contra dels francesos, perquè els van fer recular. I aquesta batalla en la que van participar bàsicament gent de Lleida, havien vingut també gent d'Igualada, havien de totes les terres, estaven comandades per el capitan Joan Baiget, el qual també té un carrer
actualment
sí, oblidat, però bueno, que està allí entre el que és la Rambla d'Aragó i el carrer Ciutat de Fraga, i que, clar, el carrer ara es diu Joan Baiget, abans se deia capitan Baiget, i aquestes coses que tenim a la ciutat, que a vegades se canvien els rètols dels carrers, a vegades ja l'hem parlat amb tu moltes vegades, sí. Si s'hagués mantingut Joan Baiget, capità Baiget, probablement l'haurien tret, perquè clar, això de capità no queda bé, no? Al treure la paraula capità i haver-se quedat en Joan Baiget, doncs ningú sap qui és, amb el qual sí, se manté perfectament.
Que, no? que també tenim un altre problema, llavors, eh?
Sí,
hauríem de saber.
Problema, perquè, clar, aquest home era de l'exèrcit, però era de l'exèrcit, evidentment, espanyol, però que havia lluitat contra els francesos i va ser el que va mantenir-ho.
No ho deia des del punt de vista de la naturalesa de que sigui un militar o no, sinó que moltes vegades els noms dels carrers no ens diuen res. Al final sabem aquells quatre i ja està, i la ciutat en té tants de noms que a vegades hi ha tantes baralles i aquesta dèria de treure un nom per ficar-ne un altre, però després al final la gent tampoc sap qui és, per tant, això volia dir.
No, això és totalment d'acord, perquè això... Però, bueno, inclús ara aquesta polèmica que hi ha entre la plaça de l'exèrcit, l'avinguda de l'exèrcit...
Sí.
I a vegades se pensa en l'exèrcit en clau franquista, però clar, hem de pensar que exèrcits hem tingut tota la vida aquí.
Sí.
I hi ha hagut militars de tots tipus, per tant... Bé, sí, això seria una altra història per comentar l'altre moment, però que dic, a vegades hem de ser una mica més, penso, qui té dos el panorama a l'hora de jutjar les coses.
Totalment.
I no tant, una vegada és tan sectaris. Perquè precisament aquest, el Joan Baiget, penso que es mereix aquest carrer degut a això, que va ser el primer oficial important de l'estat espanyol i de Catalunya, evidentment, que va plantar cara i va guanyar els francesos, tot i que al cap de poc temps va quedar derrotat i mort en una altra batalla, però en fi, l'èxit la va tenir a la batalla del Bruc, que va impedir que Lleida fos ocupada el 1808, com hauria pogut passar, i va estar-se dos anys fins que els francesos arriben el 1810 a conquerir la ciutat. Per tant, en aquest sentit, l'èxit va ser important. Inclús, sempre es compta que, degut amb aquesta batalla, i es veu que també el timbaler va tornar a estar, i això també forma part de la llegenda, i el tambor aquest del timbaler del Bruc va estar per Lleida. El que passa és que sempre que al final se va perdre aquestes coses que hi ha mig de llegenda i que s'haurien d'investigar més, no?
Sí.
El cas és que aquesta Junta de Defensa de Lleida va servir de referència per les altres juntes de defensa que es van fer d'altres capitals catalanes, com Manresa, que va ser la següent que de seguida es va fer, o a Tarragona, o a Barcelona, i es va crear inclús després la Junta oficial de tot Catalunya, amb la qual era organitzar-se des de, ja que no hi havia la monarquia en aquests moments, des d'un punt de vista no era república, però era una mena de delegació del poder de la monarquia en contra dels francesos. Evidentment, hi havia els oficials, els que eren oficialistes, que representaven el bon rotllo, podríem dir, amb els francesos, que de seguida també pues, organitzaven els exèrcits per enviar-los contra aquestes ciutats que en principi Lleida la van considerar rebel, perquè va ser la que va aixecar una mica aquesta protesta formal contra les forces franceses, i això va originar, per exemple, el 1809, és curiós que va haver un motín de 3 dies a Lleida, que es diu el motín del Femeret, en el qual, per primera vegada, també inclús el motín ja tenia un aire revolucionari en contra d'aquests intents. Això ho parlarem un cas més un altre dia, perquè també se mereix.
Mm-hmm.
Però recordar que quan el Suixet, al final...
A veure, Joan Ramon, et deixo 2 minuts més, eh?
Vale, però solament acabar que també com és el 13 de maig de l'any 1810, és quan Lleida és conquerida per Suixet, que ja arriba per, bueno, envolta tot Lleida, fica el seu campament en el que és el secà de Sant Pere, encara està la Torre del Rei, una torre magnífica que és on va tenir el seu comandament, i va començar a atacar Gardeny per la zona més occidental, que havia dos forts, però que com no se va sortir va acabar trencant la muralla, com havia fet Felip V per la zona del Carme, i va entrar a la ciutat saquejant-la, i aquí sí que va haver moltes de les mortandats que s'atribueixen a l'època de Felip V van ser fetes per Suixet 100 anys després, que aquest sí que va saquejar sense cap mena de cura la ciutat, va matar molta gent, els convents, inclús les monges, va deixar morts pels carrers, inclús es diu que el dia que ell havia entrat, recorda que seria el 13 de maig, aquella festa major de Lleida de l'any 1810, evidentment seria molt trista, aquell Sant Anastasi, perquè el dia següent d'entrar els francesos havia plogut i, com sempre, plou pel maig, i els carrers, amb la sang dels morts, diuen que baixaven plens de color vermell, no? Molts lleidatans, atemorits, se van refugiar intentant cap al castell, que era l'únic lloc que podien estar segurs, però el que defensava el castell, temerós, que era el conde, de que pogués passar com a l'època de Felip V, que si entraven tota la resta de lleidatans a dintre, s'hauria de rendir la ciutat, els va deixar a les portes. Llavors, Suget el que va fer va ser matxacar a les portes del castell a la població lleidatana, en la qual la mortandat va augmentar, alguns parlen entre 1.000, 4.000 morts, és a dir, que això no està molt estudiat. El cas és que probablement, a part de la Guerra Civil, la batalla més contundent va ser la que es va provocar el 1810, també pel maig. Per tant, fa també ara un aniversari d'aquestos que són tristos, però que hem de recordar. L'inici d'aquesta Junta de Defensa va ser fa 213 anys, i 211 anys va ser quan se va produir la conquesta de Lleida dintre de la Guerra del Francès.
Déu-n'hi-do. Que clar, parlem de coses de fa molts anys. Bocins d'història, que per això els dilluns amb el Joan Ramon González en parlem, que ja ho sé que costa de vegades, però val la pena conèixer-la. Escolta, la setmana vinent seguirem parlant de França, sí, o d'un personatge francès.
Bueno, d'un personatge francès que jo penso que...
Molt conegut,
és probablement, jo penso que amb Juli i César, jo crec que són els dos personatges històrics coneguts de la història, i que és Napoleó. Pues i per mira. Què? Perquè aquest any també, el 5 de maig, fa 200 anys de la seva mort. I ja que parlàvem de la Guerra del Francès i hem tingut aquestes dues efemèrides del mes de maig, recordem l'inici de la Guerra del Francès, l'inici de les Juntes de Defensa per Lleida, la batalla del Bruc i la conquesta de Lleida, que també va ser al maig, doncs ja que va morir també Napoleó el 5 de maig de 1821, aquests 200 anys recordarem aquest personatge, la seva figura, i sobretot aquesta mort una mica estranya que va tenir a l'illa de Santa Helena.
Bueno, doncs ho farem la setmana vinent, que serà ja 1 de juny, però vaja, és igual, són 200 anys, ja no ens vindrà ara de 4 o 5 setmanes, eh? Joan Ramon González, com sempre, un plaer, gràcies.
No, encara no, serà el 31 de maig, no?
31 de maig no, que és dilluns. Per tant, no, sí, és veritat, és veritat, 31 de maig, és veritat. Per un dia.
No corris tant.
Tens tota la raó.
Tens ganes de vacances, ja ho sé, però en tant.
Bueno, és veritat, dilluns vinent en parlarem encara dins del mes de maig amb el Joan Ramon González. Una abraçada, Joan Ramon.
Adéu, que vagi molt bé.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Yo me estaba afeitando, recién duchado, pues digo, bueno, ¿y si sigo para abajo, qué pasa? Entonces me eché espuma y me afeité todo el pecho. Ajá. Yo no me echaba tersei, yo me echaba directamente colonia. Ajá. No me pude poner la camisa, yo notaba que el pecho se me hinchaba. Según me eché la colonia, era una cosa como un hinchazón, poco a poco se iba hinchando. Era brutal.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
En El Corte Inglés premiamos tu ahorro energético con una tarjeta regalo de hasta 75 euros al comprar un electrodoméstico eficiente.
Como la lavadora secadora Hisense de 10 kilos de capacidad y un motor inverter para una mejor eficiencia energética. Por solo 499 euros hasta el 26 de mayo.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Qué bien. Por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900 200 730. DGP 4124.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. With the Sultans.
Doncs apaquenem directes cap a les dues de la tarda, dilluns. Ja saps que en aquest moment parlem d'esports, resultats de cap de setmana i notícies que envolten el món dels esports. Des de la radiografia ho fem, com sempre, amb la Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volei. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
Escolta, també, i cara visible, delegada o no sé, de la plataforma Ja n'hi ha prou a Lleida.
Sí, bueno, sí, vam començar amb aquesta lluita fa uns mesos i aquí seguim.
Ja, perquè no la dissoleu, la plataforma, perquè la formació del nou govern, perquè no s'ha tingut massa en compte,
Exacte. Bueno, no hem aconseguit el tema de la Conselleria d'Esports, ara lluitarem perquè almenys Esports tingui un pressupost adequat perquè es pugui garantir que ens ajudaran al món de l'esport, sobretot el de base, a tirar endavant després d'aquesta pandèmia.
Que, per cert, on estarà marcat Esports?
A presidència.
Una altra vegada, presidència. Clar, és un problema, això. En fi, cap d'Esports del diari La Mañana, Albert Square, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
I també està amb nosaltres, trobant a faltar la ple, que el president d'honor de la FECOL, el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, però, escolta, algun àpat similar al de la ple, segur que has fet aquest cap de setmana.
Ah, clar, s'havia de celebrar la ple, o sí o sí, no?
Has menjat caragols? Ja ho sé que la pregunta, sí. Ofent. Has menjat caragols?
Sí, molts.
Però no és el mateix, no, a casa?
No, això també és veritat. No és el mateix ni l'ambient, ni el xiroll, ni el fum, no és el mateix.
Clar.
Però, bueno, toca viure això, portem 2 anys perduts, esperem recuperar-los.
Bueno, hi ha el PAC, hi ha aquests PACs, hi ha aquestes històries, escolta, ho farem... Ah, de totes maneres, el que dius, a la tardor jo crec que sí que... Crec que sí,
No ho crec.
Com que no ho crec?
No, jo no sóc optimista.
No ets optimista? Però si les xifres de vacunació són boníssimes.
Bueno, sí, millor, però la gent té molt reparo i molta por.
Bueno, això sí. Bueno, pues,
I llavors val més poc a poc i païu bé que no anar ràpid,
Això també, això tens tota la raó, això estic d'acord. En fi, que es va acabar ahir la temporada de segona B i també s'acaba aquesta categoria que, per cert, la Unió Esportiva Lleida va ser un dels clubs fundadors a la temporada 77-78 i s'acaba, doncs, sense els deures fets per part del Lleida Esportiu, que es quede ara enquadrat de cara a la temporada vinent a la segona divisió o segona lliga REF. Bueno, RFF.
De la vulguis, però és la tercera.
Bueno, sí, per entendre, és la quarta categoria, per entendre'ns, perquè és que ara tindrem allò l'embolic d'on estàs, a primera, segona... O sigui, per cert, Albert, entenc que la segona A també canvia de nom i passa a dir-se segona divisió, no?
Bueno, és que no, aquí cal diferenciar. D'una banda hi ha les competicions de la Lliga de Futbol Professional, que és la primera i la segona A, amb els seus respectius noms de patrocinadors, i després les competicions de la Real Federació Espanyola, que serien la primera REF, que és la segona B, la segona REF, que seria la tercera divisió, i la tercera REF, que ja és, bueno, on Cristo va perdre les espardenyes.
O sigui, la tercera REF és la regional, no?
Regional.
O sigui, sí, de Vall d'Allò hi ha la primera catalana, ja.
Sí, bueno, depèn, perquè això de la primera catalana és un invent que va fer la Federació Catalana de Futbol i que no... Que jo sàpiga, només existeix a Catalunya. A la resta és directament tercera divisió, regional, o de regional a la tercera divisió.
Mare, bueno.
Però, el tema és que hem baixat, es fiquin com es fiquin, si vulguin edulcorar com ho vulguin edulcorar, i com va dir ahir l'Adrià Pla de Vall, doncs estarem a la quarta categoria del futbol estatal.
Em va sobtar una cosa ahir. Mira, ahir passava pel costat del camp d'esports a la 1:10, per tant, en plena segona part, i, bueno, no vam poder entrar perquè no ens van tornar a acreditar. De fet, no hem pogut obtenir acreditació a ni un sol partit d'aquesta temporada. Però vaig passar per fora i anava amb cotxe i vaig baixar la finestreta i pràcticament no vaig escoltar res. El xiulet, vaig escoltar una vegada el xiulet de l'àrbitre. Després d'haver vist les fotografies, el que em sobte és que ahir, que era el darrer partit, és igual si ha anat bé o malament, i sense haver aplec hi hagués 100 persones al camp. 100 persones en un camp de 12.000 assistents. No. És que ni per cridar, ni per dir que estàs desconforme. És que em dóna la sensació que la gent passa totalment de Lleida Esportiu, que potser és el pitjor que li pot passar. Perquè mira, si omples l'estadi i et venen a xiular, doncs home, et sentarà malament, però la gent ha vingut. Però és que la gent no hi vagi és un problema greu, eh?
Bueno, és un problema greu, però avui a la tarda serà la defensa...
Bueno, ja veurem, aquesta tarda hi ha roda de premsa, però ja veurem, ja veurem.
No, el president dirà, és molt fàcil el que dirà, el president dirà que la culpa és de l'afició i de la ciutat, que tenim el que tenim, i punto.
Ja, però...
Sí, no. Una hora de roda de premsa, dues hores, però acabarà dient que és el que hi ha i és el que tenim.
No, i què és el que hi ha ho tenim clar, però Albert, el desenganxe de la ciutat amb l'equip és més que patent, eh?
Sí, a veure, no érem 100, érem més, però tampoc molts més. Sí que és cert que... És que el camp d'esports és molt gran.
Yeah.
I això jo vaig fer l'exercici un, no, doncs mira, vaig fer la foto a lateral i només a lateral n'hi havia 50, però bueno, és igual. És la pitjor entrada.
Bueno, és igual, 200
que jo
o 300.
Al camp d'esports, exacte. Sí, és igual 100, que 200, que 300,
sí,
que 400...
És una mala entrada, és que és dolenta.
Exacte, continua sent un desastre. I ahir va haver molta gent, doncs, que després de l'encabronament de dimecres al Rico Pérez, doncs va optar per no anar a l'estadi. Bueno, és respectable i és totalment entendible aquesta sensació de desencís que hi ha entre l'afició del Lleida Esportiu, perquè la clatellada d'aquest any doncs ha de ser considerable. I ahir és cert doncs, que el camp d'esports doncs, bueno, Molo va treure un equip farcit de gent jove. De fet, només Simic, Marc Martínez i Torres van jugar dels majors de 23 anys, i això va fer doncs, que bueno, al principi del partit se va sentir alguna cosa, Molo, no sé què, Álvaro, vete a comer pipas, Esteve, foteu el camp, lo típic, però sí és cert que va ser un partit en el que bueno, la majoria van optar pel silenci o per la broma, no? Perquè sí. Quan marca el Lleida, me'n recordo que la gent comença a cantar Molo, quédate, i no hem baixat. Bueno, millor bueno, prendre-ho així que d'altra manera, però sí és cert que hi va haver un episodi un mes bastant lamentable a l'acabar el partit, i és que ningú es va dignar a anar a acomiadar-se de la gent, i això jo crec que començant per Molo, que l'àrbitre encara no havia fet el tercer xiulet, ja està al canvi dels vestidors. Hi ha una imatge del Víctor Vidal que sí que fa el gest de girar-se cap allí i tal, però se n'adona que s'ha quedat sol, que ja ha marxat tothom, i que bueno, no hi ha manera. Això sí que és que a xarxes la poca gent que va anar al camp d'esports sí que ho va criticar, no?
Home.
Bueno, per molt que ha estat una mala temporada, per molt que no ha acabat com tots haguéssim desitjat, home, doncs com a mínim la gent que ahir sí que va anar al camp d'esports doncs mereixia que els jugadors i el cos tècnic s'acomiadessin.
No, no, t'has de posar...
Quan el Joan ja s'hi va, doncs quan
claro,
també.
T'has de posar de cara a la gent i si et xiulen, doncs et xiulen, però et poses de cara a la gent i entomes. És que és així.
Clar.
Bueno, i que siguin segons.
Molo quan era jugador i sabia que la gent l'aplaudia i anava a cada partit.
Ja,
bueno,
ja.
Ahir sabia que el xiularien. Bueno, doncs aguanta el xaparró i està petit. I els jugadors igual. Bàsicament pels joves, no? Que al final ahir van donar la cara, van fer un partit arregladet en línies generals i segurament és la millor notícia, no? Que si som capaços de crear un projecte amb un entrenador que faci alineacions sense mirar el DNI, doncs bueno, hi ha jugadors aprofitables que envoltats de veterans, potser amb menys nom però més rendiment, com ja va passar en els inicis d'aquest Lleida Esportiu, doncs poden fer bones coses.
Fixeu, bueno, que no havíem parlat ni del resultat, perquè evidentment el d'ahir era intranscendent, empat a 1 al camp d'esports davant de la Nucía. Per cert, que a l'altre gran partit, el Llagostera, que li valia l'empat, va empatar 3-3, però jo no sé com devien d'acabar, perquè anaven 3-0 al minut 70 o 80 i van acabar 3-3. Sí, sí. És que al 80 els hi fan el 3-1, al 84 el 3-2 i al 90 el 3-3. Ull com devien d'acabar, eh?
Bueno, jo suposo que et fiques 3-0, ja et deixes anar, ja és una festa, ja t'hi veus, sí, i l'Hércules sí. Té la virtut de no baixar els braços, anar-hi, te foten el primer i dius, bueno, no passa res, te foten el segon allà, i ja quan te foten el tercer, doncs la veritat és que, no sé, jo vaig seguir per xarxes i va ser una mica dramàtic, però bé, bueno.
N'havien de fer 4, però...
Exacte, tenia que guanyar l'Hércules, però al final la conclusió és que el Llagostera, amb dos brots de Covid durant la temporada, amb lesions com han patit tots els jugadors, està a primera ref, ha guanyat la Copa Real Federació Espanyola de Futbol i ha jugat la final de la Copa Catalunya.
Bueno.
En la qual cosa, quan jo sento a Molo i a d'altres, no, és que el Covid, no, és que les lesiones, no, és que temporada complicada, tenen raó, és cert. Una temporada on hi ha hagut Covid, on hi ha hagut lesions i ha estat complicada. Però
és complicada per tothom.
Per tots. O sigui, aquí el problema és que el Covid, sí que és veritat que potser algun equip li ha tocat més que d'altres, però la temporada estranya ha sigut per tots. Les dobles categories aquestes ha estat per tots igual i al final, o sigui, aquí sí que l'excusa aquesta jo crec que no. Ara, la part de lesions, doncs home, potser també hauríem de mirar per què n'hi ha tantes o per què n'hi ha. Que aquesta és una altra història, però bueno, és igual. O sigui, la categoria es perd, perquè ho hem de dir així, la categoria es perd, no en aquesta segona fase, en la primera es perd, jo crec, crec que sí. Ho tinc bastant clar. En la primera hi ha hagut certs partits puntuals d'aquells que aquí hem dit els dilluns, d'aquest resultat ens en recordarem, o d'aquest punt ens en recordarem, o aquestes històries que després marquen el desenvolupament, perquè al final en punts tampoc hem estat tan lluny del Llagostera, hem estat a 4 punts. Sí, ara no tinc davant la classificació, és igual, 4-5 punts, és un partit i mig, per entendre'ns, però sempre ha sigut la sensació d'anar remolc, sempre. I al final...
Bueno, ho hem parlat, no? Jo he fet moltes vegades el paral·lelisme amb el Barça, vull dir, Lleida no ha guanyat un partit important en tota la temporada.
Clar.
L'únic pot ser el primer de la segona fase davant de l'Hércules 1-0. Pot acabar 4-4, però bueno, al final ho guanyes aquí, cert. Però també el Barça bé que et pot ficar segon i palmes... Sí, amb un gol que no hagués tingut que pujar al marcador, però és igual, aquestes coses passen. També sí. Tenen un penal a favor davant del Nàstic, que va ser una lipotímia de l'Alfa. Però, palmes, te ve l'Espanyol B, que te pots ficar en zona de play-off i te'n fot tres. Te'n vas al Camp del Prat, que pots dependre de tu mateix i empates. Te ve l'Andorra, que dius, bueno, a veure si començo la segona fase amb 29 punts, ja ho miraré d'una altra manera, i t'empaten al 95. Clar,
te ve l'Atlético davant de la segona
fase i empates, clar.
Són aquests punts, va sumant dos d'aquí, dos d'allà, un d'aquí i un d'allà, i són aquests punts, exactament. En fi.
Clar.
Vanessa Ortega, des de fora, què ha de dir avui, aquesta tarda, el president del Lleida Esportiu?
El que t'he dit jo, mira.
Ai, la Vanessa, no sé, igual l'hem perdut.
Ara t'ha buscat un altre càrrec.
Això, bueno, pues Albert, clar, suposo que aquesta roda de premsa de la tarda del president s'haurà modificat el contingut perquè, clar, es convoque abans del partit de l'Hèrcules amb tota la energia del món per guanyar els dos partits i a veure què passava, i ara és una roda de premsa doncs, que ha de parlar de present i de futur amb un altre nivell, ja.
Bueno, jo entenc que el fet de convocar-la tant temps abans és positiu entre cometes, en el sentit de que ho vull entendre que se sap el que es vol dir. Vull dir que no està supeditat a el que passi dimecres al Recoperi i el que passi diumenge al Camp d'Esports. No? Qual cosa, el discurs el té clar independentment de la categoria. Ara bé, és evident que no és el mateix per una roda de premsa. Estan a la primera ref amb l'objectiu aconseguit que estan a la segona ref en la patacada que ens hem emportat. Però jo entenc que si es convoca en tant temps d'antelació és perquè el discurs i el projecte o el que vols explicar el tens clar.
Clar.
No ho sé. A partir de les 5 començarem a sortir de dubtes.
Molo...
El que podem fer és començar a vendre fum i dir que aquesta categoria és una categoria nova. I
bueno, però això ja saps que...
Si... Primera vegada el Lleida deixarà allí? No,
sí, jo ja ho he escoltat això i, bueno, mira, no, que cadascú... La realitat és la que és. O sigui, la realitat és que si vols estar segona has de pujar dues categories, i ja està. O sigui, mira-te com vulguis. I abans estàvem a una d'arribar a segona A. Molo, ahir a roda de premsa va semblar que quasi bé s'acomiadava, eh?
Però encara està allí, eh?
Sí, home. Oh, clar, oficialment no s'ha dit res, però aviam, jo entenc que l'hagin aguantat fins a final de temporada, però ha estat 2 anys, no? I, vaja, vull dir, no se n'ha sortit.
No, exacte, li hem pagat un màster de 2 anys, no se n'ha sortit i ja està. I ahir, en el seu últim partit, doncs queda retratat una altra vegada. En el partidàs de Neco Aguilar, per exemple, amb els problemes que hem tingut aquest any per banda esquerra. Bueno, ho hem parlat alguna vegada, també. Molo, jo crec que com és un dels errors dels entrenadors joves que encara no han penjat les botes i estan en una banqueta, que és intentar ser col·lega de tots i a partir d'aquí fer les alineacions mirant el DNI. I bueno, pues s'ha estavellat. Hi ha hagut casos de jugadors, doncs Nico en el seu moment, Pla de Vall, Eneco, mira, lo de Nico i Pla de Vall surten d'època juvenil i, hòstia, el salt de juvenil a segona B és important, vale, puc entendre un procés d'adaptació, però en el cas d'Eneco, que el tens aquí i el coneixes, la poca bola que ha tingut Eneco aquest any, amb el rendiment que ha donat Eneco aquest any i amb els problemes que hem tingut a banda esquerra aquest any, no ho sé, jo ahir feia una piulada i ho deia, és digne de retirada de llicència d'entrenador.
És que a vegades... Bueno, doncs, però són aquests atacs d'entrenador que no s'entenen a vegades, no?
Bueno, No, jo suposo que n'haurà après. Jo suposo que n'haurà après i tots necessitem un aprenentatge. Aquí no hi ha ningú que n'esquem ensenyats. Vull dir, això és evident. A Molo se li va donar l'oportunitat, insisteixo, encara no havia penjat les botes.
Que no, perquè és que va ser així,
eh? De segona B, i a part un club potent, però no se n'ha sortit, ja està. I com que l'any passat aquest sistema... doncs de funcionar, es va vendre el relat de que ens havia anat bé perquè, havíem acabat amb el Covid, que estàvem a 4 punts del líder i bueno, ja pràcticament tothom donava per fet que l'any passat s'hagués fet el playoff. Bueno, pues, quan jo ja sabeu el que penso, falta mitja segona volta i falta equips de dalt, en els quals a la primera volta els resultats no havien sigut bons, sí. Bueno, pues se va quedar aquest relat, no?, de que l'any passat vam fer un temporadón, quan jo no crec que fes un temporada ni molt menys. Aquest any ens han repetit i no se n'ha sortit. I ja està.
No, jo trenco una llança a favor del club i és que, aviam, l'ha aguantat fins al final. Jo crec que un canvi d'entrenador ara al mes d'abril-maig no sé si ens hagués ajudat. Al gener potser sí, però ara ja a l'abril-maig crec que no. Diu, escolta, doncs ja va ser l'aposta, l'aguanto fins al final i llavors doncs acabem la relació. En aquest aspecte ho trobo bé. Ara, és el que dius, vull dir, no. L'any passat potser ja es va veure que no. Llavors...
L'any passat, si hagués sigut una temporada normal i la gent hagués pogut entrar a l'estadi, jo crec que aquest entrenador no hagués estat aquest any.
Clar, és que la pressió del públic no l'han tingut. No l'han tingut.
Per això ho dic.
No l'han tingut,
clar,
eh?
Clar. No, i aquest any en general es grades, jo estic convençut que no hagués acabat la temporada.
Clar, és que és una altra història.
El 20 de desembre, després de guanyar tot i guanyar el Prat 1-0, vull dir, amb l'escenari que tenies, que en un mes tot just tenies un partit, perquè coincidia l'aturada nadalenca amb l'inici de la segona fase, que nosaltres de la popolta, que nosaltres descansàvem, jo estic convençut de que la pressió hagués pogut... Bueno, la pressió dels resultats, perquè, escolta, al final són resultats.
Sí.
Però el que no pots fer és anar allargant una mentida.
Bueno, sí. I anar allargant...
Insisteix en el paral·lelisme amb el Barça.
Sí.
No he tingut mai la culpa, perquè ja sabeu com ha sigut les rodes de premsa d'aquest entrenador, que la culpa és que la culpa la té el Covid, que la culpa la té la llum del camp d'esports que no és prou bona, que no sé què, no és quan... Ell no ha tingut mai cap culpa, doncs tampoc crec que sigui això,
Per cert, que ahir jugàvem al migdia, hi havia unes 3 o 4 llums obertes, suposo perquè estava núvol, però 3 o 4 només n'hi havia, parlant de llums.
No, 3 o 4 perquè són les úniques que funcionen.
Sí. Bueno, sí, és veritat, que això també hi ha entrenadors que a vegades entomen més i donen la cara i aguanten, fan d'escut davant dels jugadors i d'altres que sempre pilotes fora, per entendre'ns, ja? Seguint el símil futbolístic.
Mira, saps què passa? I ahir ho van comentar també. Ahir jo crec que van viure una de les millors zones mixtes que jo recordo. I van tenir que ser 4 xavals que no arriben als 21 anys que ho van fer.
Clar.
Perquè van pujar, i va pujar el Toni Vicente, i va pujar el Pere Pons, i va pujar l'Adrià Pla de Vall, que per cert és l'única persona del club que públicament s'ha disculpat amb el Vilafranca, perquè recordem que Vilafranca no pujarà a segona red per la seva vinculació amb el Lleida, i va pujar Víctor Vidal, i van parlar clar, i amb el cor a la mà, i no costa tant.
No costa tant, i s'agraeix en moments així també.
Clar, a mi em va agradar, no? O sigui, després de tot el que hem escoltat i el discurs, si haguessin pujat els veteranos, que te pugi la canalla aquesta i veguis que realment doncs estan cardats pel que ha passat, que tenen una il·lusió tremenda, i bueno, per això ha set un descensís, hòstia, jo potser és de les poques coses que em fa ser una mica optimista de cara al futur, no? Veure que darrere, bueno, hi ha gent que pot ajudar.
Que venen espantejant, que això és bo. Espera, que hem recuperat a la Vanessa. Vanessa Ortega. No, que et preguntava pel que diria, sent de fora del futbol, que diria avui el president del Lleida Esportiu, però bueno, ja estem a 3 hores de què passi, per tant ja ho sabrem.
De tota manera, prefereixo no pronunciar-me, perquè no surti a la roda de premsa jo, que no cal que surti jo, que parli de les coses importants i no de la resta, que no tenim res a veure amb tot això. I que jo personalment vaig fer un WhatsApp a la Montse Balaguer, perquè és amb qui tinc relació, i bueno, per donar-li molts ànims, i que en l'esport estem acostumats a patir, que estem acostumats a reneixer com l'ave Fènix, i que
sí,
segurament
sí, senyora,
les coses, sigui com sigui, doncs s'ha de buscar una solució i millorar i mirar cap al futur i ja està.
Doncs escolteu, que anem directe a les dues. El Lleida llista, per cert, que ahir va empatar 4 a la pista del Lloret. En bàsquet, les bases del CB Lleida i del Força Lleida sembla que s'uniran, que ja en parlarem les properes setmanes. I la notícia del dia, les dues notícies del dia. Sergio Ramos no va a la selecció i no hi ha cap jugador del Madrid a la selecció, Xavi.
Ben fet. No tenia que anar ningú, home.
Però és que, clar, quants jugadors nacionals té el Madrid?
Un munt, però si estan lesionats...
Un munt, no, 4 o 5.
Pues clar, si estan lesionats...
És que no n'hi ha.
L'únic que podia anar seria Nacho i com no el senyor entrenador de la selecció no pot veure ningú del Madrid, pues està bé, home, no hi vaig.
Home. Vols dir que és per això? Però a veure, jo el Sergio Ramos potser tampoc el portaria, no sé.
I tant. Pregunta-li a aquest que ha anat al Barça, que fitxarà al Barça, quants partits ha jugat amb el Manchester City?
Si no, no ha jugat.
No,
no,
però
està, però és que però el Sergio Ramos està malament, eh?
No, el Sergio Ramos
que no ha jugat.
Se té que jubilar, aquest home, ja.
No.
Pues ja està, doncs aleshores de què estem parlant.
Sí, sí.
Si Luis Enrique al final lo que ha fet és regalar-li a Sergio Ramos la possibilitat de ser el jugador més
participat
de la història.
Sí, senyor, això sí que li va fer.
Que se l'han portat coix i l'ha canviat al minut 90 d'un partit per sumar.
Va, que ens plantem a les dues. Albert Escuer, Vanessa Ortega i Xavi Pérez. Parlem la setmana vinent.
Són les dues.